Si qualsevol dels oïdors de Ràdio Barcelona cerca a la gran enciclopèdia catalana el tom de la lletra C, Carreras, Josep Maria, no ho trobarà. De tota manera, si aquesta persona té l'apèndix d'actualització de la gran enciclopèdia catalana, s'hi trobarà Carreras i Coll, Josep Maria, Barcelona 1946, tenor. Debutà al Liceu, diu l'apèndix de la gran enciclopèdia catalana, com a infant. Més tard, en papers reduïts, fins que observat per Montserrat Caballé, debutà a 1972 com a protagonista masculí d'Adriana Lecouvre, i posteriorment cantà també a l'estranger, assolint importants èxits a Londres, Nova York, París i Milà. De veu lírica i també càlid, té com a repertori principal òperes de Verdi, Puccini, Donizetti, etc., etc. Ha enregistrat gran nombre d'òperes de primer, Verdi i d'altres. Ha debutat també a València l'any 1972 amb La Traviata, i el 77 hi assolí un èxit espectacular amb Un ballo in maschera. Fins aquí el que posa la gran enciclopèdia catalana d'en Josep Carreras, que ens acompanya avui en aquest programa especial que Ràdio Barcelona té l'honor de dedicar-li, i el que evidentment li donem la més cordial benvinguda. Josep, benvingut a Ràdio Barcelona, benvingut a casa teva.
Moltes gràcies.
Sabies que constaves ja l'apèndix de l'enciclopèdia catalana?
Sí, clar, naturalment hi ha sempre algú de la família que te'n parla d'això, no? O sigui, ja m'ho havien dit, sí. Sí.
Col·lecciones tot allò que es diu de tu?
Bé, jo crec que alguna de les coses sí. A casa, la meva dona li agrada fer-ho, té una sèrie d'àlbums i ella es preocupa bastant d'aquestes coses, però clar, tenint en compte que nosaltres ens movem bastant pel món, és difícil de tenir-ho tot. El que sí que tinc són fotografies, programes de tots els debuts, de totes les coses noves que vaig fent.
El sol fet de figurar en una enciclopèdia vol dir que no s'explica mai la totalitat de la realitat del que és un. No per res, sinó perquè, com que cada vida és un món totalment a part, es necessitarien molts fulls i molts toms per explicar aquesta vida completa. Tu aspires a que algun dia algú escrigui la teva vida?
Bé, és un problema, francament, que no m'he plantejat mai. El que sí que t'haig de dir, que si això algun dia arriba, m'agradaria que ho fes algú, no fer-ho jo.
Tu estaries, de tota manera, amb disponibilitat d'explicar absolutament tot?
No, evidentment no.
Per tant, el que vols és que expliquin els altres el que creuen de tu, no la teva realitat.
No, no solament això. O sigui, penso que tots tenim algú de lo qual no estem suficientment contents en la nostra vida, en la nostra vida professional, en la nostra vida íntima. Per tant, hi ha una sèrie de coses que, independentment de si després això sortir-les a la llum o no, que en principi jo preferiria que no hi sortissin, i crec que tothom està en la mateixa situació, haig de ser sincer.
Contem també amb l'ajut i la companyia de Jesús Rodríguez Picó, el comentarista musical de Ràdio Barcelona, expert evidentment en tot el que són els comentaris crítics de tot allò que forma part de l'anomenada música clàssica. Jesús, benvingut en aquest programa especial dedicat a Josep Carreras.
Hola.
No és el primer cop que vosaltres teniu oportunitat de parlar, i em sembla que no ha estat Jesús mai massa dur amb Josep Carreras.
Bé, espero que no.
No, bé, almenys avui, no sé si avui pot arribar a ser el primer dia.
No, de tota manera, per ser dur amb Josep Carreras, no sé, jo hauria que pensar-s'ho molt, i no sé, potser per raons de temps o d'eficàcia professional, doncs no m'hi veig amb cor de ser dur. El que sí m'agradaria és, com tu deies, Josep, aprofitant que el tenim amb nosaltres, doncs, no sé, esbrinar algun punt que jo crec que pot sobretot ajudar-nos a comprendre millor un terreny que és relativament assequible, potser, dins del món de la música, no? El terreny del cant. Jo crec que l'instrument de la veu és possiblement més comunicatiu, almenys crec, a primera instància, que un altre instrument, diguem-ne, mecànic. Tu estàs d'acord, Josep?
Els cantants estem tots molt d'acord amb això.
I a tu et sembla que la raó fonamental és que aquí no hi ha, diguem-ne, un aparato més o menys perfecte per transmetre.
És molt més directe, o sigui, és de ser humà a ser humà, no? O sigui, per tant, jo crec que naturalment és la manera més directa que té la música per arribar als altres, el cant.
Tu et sembla que existeixen actualment, o que es pot parlar encara, d'escoles de veu? No sé, jo ho dic perquè a vegades escoltant gravacions, enregistraments, o bé escoltant la mateixa òpera en directe, doncs es poden notar diferències sensibles entre, per exemple, un cantant rus, intento ara buscar extrems bastant, bastant pronunciats, és un cantant d'origen llatí, italià o espanyol.
Bé, no hi ha dubte de que hi ha una sèrie de... Sí, en podem dir escoles. L'escola d'impostació de la veu, diguéssim, llatina o italiana. Després hi ha una escola alemanya pels cantants de Wagner i Strauss, i per cantants eslaus, naturalment, també n'hi ha una altra. I no solament existeix, com tu molt bé saps, diferents escoles tècniques, sinó també, sobretot, diferents estils. Llavors, jo crec que és l'estil, moltes vegades, el que fa que l'escola sigui d'una manera o d'una altra. O sigui, naturalment, amb un estil, per cantar Mozart, tu no pots cantar amb una impostació de veu eslava, perquè des de l'hagut desgraciaries Mozart. I per cantar, doncs, Rimsky-Korsakov, o per cantar Tchaikovsky, o amb un autor rus, naturalment no pots cantar-ho amb una escola llatina, perquè estaràs fora de, lo, del, de la via, també. Per tant, jo crec molt que les escoles venen a vegades determinades per els diferents estils.